Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Les històries d'embarassos les veus diferent quan has tingut un fill. Però per escoltar la història de la Verònica, això és igual.
Què dius tu?
A la Verònica la vaig conèixer un 2 d'octubre, just 5 anys abans de ser mare. I en aquell moment ja vaig quedar impactada per la seva història. Ara, 5 anys després, me l'ha tornada a explicar.
Hola.
Hola.
Gràcies.
Em dic Verònica Sánchez, tinc 39 anys, visc a Barcelona. I el meu marit Oriol i jo tenim 2 fills. Tenim la Candela, que està a punt de fer 9 anys, i el Rai, que té 6 anys i mig. El meu embaràs de la Candela va ser fantàstic. Va ser un embaràs de llibre. Jo em vaig sentir molt bé tot l'embaràs, no vaig tenir cap mena de símptoma de res. Em sentia superpoderosa i superenèrgica. I això, i a la setmana 37, quasi 38... Tot i que ja sabíem que seria una cesària, doncs vaig trencar aigües i va acabar sent una cesària igualment, perquè venia de natges i la meva ginecòloga no va voler fer un part vaginal. I fins i tot al moment de la cesària el recordo com un moment supermaco. Gairebé 2 anys després em vaig quedar embarassada del Rai i també tot va començar doncs igual que l'embaràs de la Candela, un embaràs superbonic, no? El meu cos com fent molt bé la seva feina, el meu cap també estava com molt en ordre, també em sentia com plena d'energia, com amb moltes ganes de treballar, de fer coses.
L'embaràs és un moment d'expectativa i d'il·lusió, però encara que tot vagi bé, també hi ha moments d'angoixa i de tensió. Un d'aquests moments són les ecografies, sobretot la del primer i la del segon trimestre, on es descarten risc de malalties genètiques i malformacions del fetus. Si tot va bé, els metges ja no et tornen a mirar fins poc abans de parir. Però hi ha gent, com la Verònica, que es fa alguna ecografia més per saber com va tot. Ella, després de 2 ecografies fantàstiques, se'n va fer una a la setmana 24.
Però era una ecografia que no tocava, diguéssim. I aleshores això era estiu, i com que la meva ginecòloga és la meva cunyada, vam dir, doncs mira, abans de marxar de vacances, doncs em va dir ella, vine i veiem... Veiem com està tot i tal. I llavors, en aquella ecografia, doncs ja vam veure que hi havia alguna cosa que no anava bé. De fet, fins i tot estàvem com parlant d'una altra cosa i jo li vaig preguntar a la meva cunyada, però està tot bé, no? I llavors ella no va contestar. I la vaig mirar i quan la vaig mirar vaig veure que li queia una llàgrima. I llavors ens vam adonar que no devia estar tot bé i ella només va dir té un bulto. Va ser la frase, té un bulto. I aquest va ser el disparador que va fer que s'activés tot un pla d'emergència perquè de sobte, aquest embaràs ja no el va portar més la meva cunyada i vam passar directament a tot l'equip del clínic i del doctor Gratacós.
Condició humana. Un podcast sobre salut, malaltia i vida. Idea original de Núria Har, amb disseny sonor de Laura Romero.
El doctor Eduard Gratacós és el director de BCN Natal, un dels grans centres de recerca en medicina fetal de tot el món. Un centre que aglutina professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu i de l'Hospital Clínic de Barcelona. Els seus pacients són mares i fetus, com la Verònica i el Rai. Una de les seves especialitats són els tumors que els hi surten alguns fetus a la cara o al coll abans de néixer.
Són molt infreqüents, extremadament infreqüents. Es poden produir un cas de cada 10-15.000 embarassos. Tenen un creixement molt ràpid i El problema principal que tenen és que no és que siguin malignes, però per lloc on estan situats acaben obstruint les vies aèries. I en el moment del naixement d'aquest bebè, quan el bebè deixés de ser fetus i necessités respirar, s'ofegaria.
I aquest va ser el diagnòstic del fill de la Verònica. Un tumor al coll a la setmana 24 de gestació. El tumor al coll era benigne, però calia controlar-lo. En aquell moment, poc més s'hi podia fer.
Hem d'esperar. I llavors jo, doncs, com que... No sé, tu ara has estat mare i segurament ho saps, però aquesta sensació de, bueno, saber que només pots esperar, a mi em quedava una mica curta.
L'objectiu era aguantar el rai dins la panxa tot el que poguessin perquè el nen no fos prematur i evitar-li complicacions, però el tumor cada cop creixia més. Això feia que el rai tingués dificultats per empassar el líquid amniòtic i la panxa de la Verònica fos cada cop més gran. En aquell moment estava embarassada de 6 mesos, però semblava que estigués a punt de parir.
I realment ens van dir que durant un mes no hi ha res a fer, només podem esperar i veure com evoluciona. O sigui, bàsicament el que vam haver de gestionar més va ser la incertesa.
És la prova més forta que ha de portar, doncs, aquestes mares i aquestes parelles, perquè realment la incertesa és de les coses que la nostra ment està menys preparada, no? I en la nostra època actual, diguéssim que és la principal tortura de la majoria de la gent, inclús quan no passa res, no? És a dir, vivim en un món falsament controlat, no? En el que tenim una sensació falsa de que controlem i realment tenim una intolerància a no controlar brutal, no? I no, la nostra ment no suporta que hi hagi buits i aquests buits els omple amb la imaginació i llavors això és bastant dolent.
La Verònica pensava que si ella havia tingut alguna cosa a veure en la formació del tumor del seu fill, també podria tenir algun paper en la seva remissió.
Hi ha tot de teories que assumeixen que un tumor ve d'alguna dolència emocional, no? Llavors jo pensava, bueno, si aquest fill està dins meu, potser jo he estat d'alguna manera responsable, no? Aquesta cosa de la culpa i de la... que tenim a vegades les mares. Pensava, però això em donava a mi un paper, saps? Que era una cosa molt bonica de poder tenir en aquell moment, perquè... Hòstia, tu estàs, o sigui, estàs gestant el teu fill. Llavors, jo pensava, jolín, com pot ser que no pugui tenir cap rol en això que li està passant al meu fill, no?
Les setmanes d'embaràs anaven passant. La 25, la 26, la 27, la 28... La Verònica va viure 2 mesos d'incertesa.
Això ho parlàvem molt amb els metges. O sigui, ells fan servir l'estadística... Però per un pacient l'estadística només són números, perquè tu estàs davant d'aquest cas, que és el cas més important de la teva vida, i per tu allò és el 100% dels casos. I és l'única cosa que t'importa. I la literatura serveix pels metges, però no pels pacients.
En tot aquest temps, cada setmana, o fins i tot 2 cops per setmana, anava a l'hospital per fer-se ecografies, proves i controlar el tumor del rai que seguia creixent dins la seva panxa.
L'acompanyament en aquests casos és fonamental i el transmetre, doncs, totes les parts positives que puguis. Sobretot, en aquests casos també sabem per experiència que l'acompanyament és crític.
Sí, per això tinc com molt gravats aquests 3 noms, el de la Olga Gómez, el del Josep Maria Martínez i el de l'Eduard Gratacós, perquè eren 3 personalitats que, clar, jo, o sigui, mèdicament... Clar, no, o sigui, assumeixo que som brutalíssims, però a més, tenint una manera de relacionar-se amb nosaltres que per nosaltres era molt complementària, no? O sigui, jo recordo fins i tot a l'hora de fer les ecografies, és que eren 3 estils totalment diferents.
Olga és perfecta, com ho diria. És el metge ideal perquè és molt perfeccionista, molt... I jo intento comunicar-me més amb la pacient, potser estic fent l'eco i l'estic agafant del braç també, no? L'estic tocant, no? Per intentar donar-li confiança o tranquil·litat, no sé, és una forma que em pot sortir malament, no? Però també és la meva forma d'interactuar. I el doctor Gratacós és diferent perquè normalment és el professor, està treballant amb el coco, no? Amb el cap.
I llavors, dintre d'aquest cuidar-nos, va ser molt important per nosaltres el dia que el Gratacós ens va seure al despatx i ens va dibuixar, no? Ens va dibuixar un roadmap i llavors ens va explicar per primera vegada com seria el part. El part aquest és una cosa meravellosa que es diu una maniobra d'èxit, que bàsicament consisteix en que la mare i el nen estan adormits, a la mare li obren, o sigui, no? Estàs amb l'úter obert, i treuen el fill, o sigui, està com la meitat a dins i la meitat a fora. O sigui, és com, a mi em semblava superbonic perquè pensava que el Rai havia estat, o sigui, nascut i no nascut molta estona. Que em sembla que és, no?, com estar al llindar de la vida, del néixer i no néixer molta estona, és una cosa molt única.
El doctor Gratacós és especialista en aquest tipus d'operació. Fa 20 anys, el seu equip va fer la primera cirurgia de tumor fetal de cara i coll de tot l'estat. La intervenció consisteix en una cesària per treure el fetus de l'úter de la mare. Mentre encara respira, a través del cordó umbilical, els metges l'intuben. Així, quan el bebè acaba de néixer, pot respirar. Si no, la pressió del tumor, que li obstrueix la tràquea, faria impossible que ho fes a través dels pulmons.
La cirurgia fetal és molt estressant perquè estàs operant a un pacient a través d'un pacient que no li passa res, a un pacient que sí que li passa. I la teva prioritat és que no li passi res al pacient que en realitat no estàs operant. Són cirurgies, a més, que no solen ser molt llargues, però sí que són molt delicades. Per tant, pot ser una cirurgia de 10 minuts, realment, però com es torci, realment pot acabar en tragèdia. Llavors això sí, això genera estrès. Tothom que fa cirurgia fetal t'ho diu, que és que ho passa malament.
Va, però ràpido, va. Ràpido, que se nos llena un poble. Això és mal, això és normal.
Ha sortit tot molt bé. I el teu pànic és que o que no puguis intubar el fetus i se't mori allà, davant teu, o que la mare faci una complicació greu, que és el pitjor malson de qualsevol persona que faci cirurgia fetal. I d'aquí ve l'estrès.
Una talla caliente.
Jo comparo molt a tirar un penalti. Hi ha cirurgies amb les que tu vas a parar un penalti i hi ha cirurgies amb les que vas a tirar un penalti. Quina és la dificultat de tirar un penalti? Que té un jugador de futbol professional que sap fer allò de memòria i que en un entren ho ficaria 999 de 1.000. Que si falla, les conseqüències poden ser molt grans.
El 40.
Estàs calent.
I preparada una, Sí. Vale, tenen preparada. Com ho fa insulina?
Són 3-4 especialistes en medicina fetal, els 2-3 anestesistes, 1-2 cirurgians pediàtrics, un otorrino, 2 neonatòlegs, les infermeres que renten, és a dir, no, hi ha molta gent a quiròfan, i el cas de la Verònica va ser molt difícil. I és molt important que hi hagi algú que porti tota la direcció de la... que porti la direcció de la cirurgia.
Teniu senyal?
És un quiròfan espectacular. Igual hi ha 25 persones que estan fent coses. Que tots estem fent alguna cosa important, no? I bé és d'aquells moments en medicina doncs que no hi penses més perquè estàs tan concentrat. Després et ve la... quan passen hores, no?, i et ve l'emoció, no?, però clar, quan estàs allà no tens temps a emocionar-te, vull dir, has d'actuar davant de l'urgència i, bueno, afortunadament ja tenim una experiència, no?
Tu operes el bebè com si fos un fetus perquè depèn de la seva respiració de la seva mare, perquè respira a través de la mare, però l'exterioritzes per poder operar-lo i ja no el tornes a ficar dintre, sinó que acabes de treure'l del tot. Llavors el que fem és ja treure'l i solucionar el problema en aquell moment, perquè el que has de fer quan hi ha un tumor és una cosa que tècnicament en medicina es diu assegurar una via aèria, és a dir, assegurar que aquell pacient respira, i un cop respira ja no hi ha pressa. Clar, fer això no és senzill, perquè fer això implica enganyar la naturalesa de manera important. Tenim que relaxar molt l'úter, perquè l'úter no pot sagnar ni percebre que s'està buidant molt ni percebre canvis de temperatura, perquè si no es desprendrà la placenta, perquè interpretarà que està parint i traurà la placenta, i en aquells moments s'acaba la respiració del bebè.
El Rai va néixer un 6 d'octubre a la maternitat, gràcies a aquesta cirurgia que els metges anomenen èxit. Les sigles en anglès d'exútero intrapartum treatment.
No ens donaven moltes possibilitats de que el Rai pogués sobreviure al part, perquè el perill que tenia el Rai quan naixés era que, com que el tumor li comprometia, a part de la deglució, li comprometia la respiració, no? Quan li tallessin el cordó umbilical i el rai hagués de respirar per si sol, doncs evidentment ell no podria, per la pressió del tumor, però també perquè la tràquea no s'havia pogut desenvolupar bé per la pressió del tumor. Per tant, haurien d'intubar-lo, però aquesta intubació era molt difícil perquè no havien pogut veure com estava per dins i llavors bueno, havien de trobar la manera de fer passar el tub amb la pressió del tumor, no? Bueno, llavors no li donaven massa possibilitats de sobreviure. Llavors van sortir els metges i van anar a parlar amb el meu marit i a l'Uri li van dir: el rei està viu, però la cosa va pintar molt malament. I doncs llavors l'Uri, pobre, bueno, el va anar a veure, li va fer fotos perquè, clar, perquè no sabíem si estaria viu o estaria mort quan jo despertés. I llavors perdó. Ai, és que feia molt que no em parlava d'això. I ai, és que de sobte, hòstia, realment, o sigui, se m'oblida a vegades lo a prop que va estar tot, saps? O sigui, va estar tot molt a prop moltes vegades, saps? O sigui, és com que hem sortejat molts cops la mort.
El rai necessitava cures molt concretes. Per això, només néixer, de seguida que el van poder estabilitzar, se'l van endur en ambulància a l'Hospital Sant Joan de Déu. La Verònica encara no l'havia pogut conèixer. Ella estava ingressada a la maternitat. Havia perdut molta sang durant el part, però va demanar insistentment que la traslladessin amb el seu fill a l'hospital pediàtric.
Llavors em van portar allà amb cadira de rodes i tal. I sí, llavors vaig poder conèixer el rai. I sí que recordo només donar-li les gràcies molt, 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 i dir-li, hòstia, moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí, perquè realment no donàvem un duro i estava tan contenta de poder-lo veure i de poder-lo conèixer. I sí que, jolín, com que m'ho havien dit tant, doncs sí que li vaig dir: si t'has de morir, et pots morir tranquil. O sigui, nosaltres estarem bé, estem preparats, i si t'has de morir... O sigui, el primer... És que és molt fort, eh? O sigui, començar la maternitat acomiadant-te del teu fill és superpoderós, és superpoderós. O sigui, és un exercici molt alliberador, saps? Molt alliberador. Acomiadar-te del teu fill, la primera vegada que el veus, és un exercici molt alliberador, perquè t'adones que... Jo vaig tenir molt, molt la sensació que els fills venen amb coses seves, que hi ha moments que... I això és que com a mare és que segur que et passa a tu també. O sigui, hi ha moments que, és que t'adones que això és seu, saps? I que hi ha llocs molt foscos, que fan molta por i que han d'anar-hi sols. I en aquell moment la mort era, era com la sublimació d'aquest lloc molt fosc i que feia molta por, perquè jo no podia acompanyar allà. I llavors per mi va ser com molt alliberador dir-li: si t'has de morir, pots morir.
El naixement del rai és una de les més de 2.000 intervencions de tumors fetals de cara i coll que ha fet BCN Natal. Però l'equip del doctor Gratacós recorda perfectament el naixement del rai. Una setmana després, un equip de Sant Joan de Déu va operar-lo per extirpar-li el tumor al mateix box on s'estava. La intubació que li van fer a la maternitat era tan precària que no van voler moure'l per portar-lo a quiròfan. Avui, 6 anys després, el rai és un nen que creix fort i sa.
Mira, mama,
un dibuix.
O sigui, un dibuix.
Una cosa que s'escriu i es dibuix.
És una cosa que...
És una fantasia brutal. És una fantasia brutal. O sigui, que demostra, evidentment, que el meu fill, pues, fa 10 anys no hauria sobreviscut i que, per sort, doncs ara sí. O sigui, si aquell dia vam entendre que el rai clarament seria un fill de la ciència, no? Que és una cosa molt bonica de ser. O sigui, és un fill de l'amor i un fill de la ciència.
És que veia un munt de sol, o sigui, no estava regular.
Però feien trons i plovia molt.
No!
No.
Condició Humana és un podcast sobre salut, malaltia i vida, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Direcció, guió i locució, Núria Har. Disseny sonor, Laura Romero. Il·lustracions, Cinta Fosc. Assessorament lingüístic, Agnès Forcade. Estudi de gravació, Josep Morera.